victòria del Barça ahir a la Lliga Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao per 2-3 en un partit pendent de la segona jornada de la Lliga de Primera. Els de Koeman van capgirar el gol inicial d'Iñaki Williams gràcies, sobretot, a la bona actuació i als gols de Messi i Pedri. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Però Messi i Pedri no van ser els únics jugadors destacats d'ahir. Les bones actuacions de gent com Griezmann, De Jong o Araujo i també el joc col·lectiu de l'equip en general fan pensar que encara, com a mínim, hi ha alguna possibilitat amb aquest equip. Com a mínim, així com ho veu el vestidor.
Va ser un dels millors partits de l'era Koeman a la banqueta del Barça, i no tant pel joc que va desplegar l'equip, sinó pels símptomes individuals que es van veure. Araujo va significar que accepta el càrrec de central titular. De Jong continua creixent i arriben a l'àrea. I Dembélé desequilibra i fins i tot comença a liderar l'equip. A banda, a Messi se'l veu somriure, especialment quan es troba amb Pedri al camp. Ahir, Williams va avançar l'Atlètic amb l'1-0, però Pedri, de cap, Messi, amb una jugada per recordar, amb Pedri i altre cop Messi, van fer l'1-3, entorpit per un gol de Muniain a les acaballes. Un resultat que deixa el Barça tercer a la classificació, a 5 punts del Madrid i a 7 de l'Atlético, que té 2 partits menys. I Ronald Koeman defensa que encara hi ha lliga.
Siempre hay liga. La temporada es muy larga y sabemos que podéis tener lesiones altibajos donde, en una temporada, y puede ser que un equipo que va muy bien va a costar también al final de temporada, porque todos los partidos se puede perder.
No és la primera vegada que el Barça fa un bon partit i això fa renéixer les esperances dels seus aficionats o fins i tot dels seus jugadors. Veurem si això d'ahir va ser flor d'un dia o si efectivament és l'inici d'una remuntada per tal de mantenir alguna esperança que el Barça pugui com a mínim estar lluitant pels títols a final de temporada. Això pel que fa referència a la qüestió esportiva. Però si parlem de la cursa electoral a la presidència blaugrana, la Junta Electoral ha refermat a través d'un comunicat avui que la cursa electoral avança segons el calendari previst. Per tant, no es contempla l'ajornament de les eleccions, tot i que alguns precandidats, com per exemple Xavi Vilajoana, pressionen perquè les eleccions es posposin.
Avui hi ha hagut contactes entre la Generalitat i la Junta Electoral del Barça per confirmar que la data del 24 de gener tira endavant. Comunicat del Club Blaugrana per confirmar que tot continua igual. Res no ha canviat i es mantenen els timings. Les seus poden estar obertes al cap de setmana i les signatures es poden traslladar a Barcelona a través de missatges.
Per tant, es pot continuar la precampanya amb certa normalitat, tot i que alguns candidats pressionen per modificar la data de les eleccions. El d'avui ha estat, com dèiem, un matí intens amb aquests contactes entre la Junta Electoral del Barça i la Generalitat i també amb actes preelectorals d'alguns precandidats com Xavi Vilajoana, Joan Laporta i Jordi Ferrer.
Les restriccions de mobilitat estan condicionant la precampanya, no només la recollida de signatures, sinó també tot el procés electoral. Xavi Vilajoana, per exemple, que avui ha presentat el seu programa futbolístic amb la Masia com a eix central, demana que s'amplin els terminis tant de recollida de signatures com la data de les eleccions.
Nosaltres planifiquem una precampanya amb unes condicions que ja estaven establertes, sanitàries en aquest cas. Si aquestes condicions sanitàries canvien a mig partit, entenem que aquest procés electoral s'ha d'adequar a aquestes noves condicions.
I Joan Laporta, que avui ha presentat el seu projecte per la Fundació Epicentre, diu, del compromís social del club, li respon que les condicions afecten tothom per igual i que el club necessita una nova junta amb urgència.
El club no pot estar més temps sense president i junta directiva. I espero que es pugui votar el dia 24, que és el que volem tots els barcelonistes i les barcelonistes.
I en aquest sentit, Jordi Ferrer assegura que cal tirar endavant amb la votació, però reconeix la possibilitat que calgui aturar-ho.
Que s'han de fer immediatament les eleccions i s'han de posar tots els topalls de seguretat que calguin perquè la gent pugui vindre a signar, a votar, però no sé què passarà. Sé que per les últimes informacions em consta que segurament s'hauran d'aturar.
Un Jordi Ferrer que ha presentat avui el seu projecte al voltant de l'Espai Barça, el pal de paller econòmic del futur del club, segons el seu programa, i la fundació que aspiraria a convertir-se en la nova UNICEF a nivell mundial.
Bé, doncs l'actualitat del Barça, que continua a cavall de l'aspecte esportiu, la victòria d'ahir en Lliga, i també de l'aspecte electoral. Però aquesta setmana hi ha partits de Copa, i la Unió Esportiva Cornellà s'ha convertit en el gran protagonista de la segona eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Els del Baix Llobregat es van carregar ni més ni menys que l'actual líder indiscutit de la primera divisió, l'Atlètic de Madrid. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Dels catalans que jugaven ahir també van passar ronda a banda del Cornellà, l'Espanyol, i en canvi l'Olot va quedar eliminat.
Que un equip de primera caigui eliminat a mans d'un de segona B ja és notícia, però que l'equip que quedi fora sigui a més el líder de la Lliga i un dels grans del futbol espanyol, encara ho és més. I això és el que va aconseguir el vespre el Cornellà en una jornada històrica pel club del Baix Llobregat. El seu entrenador, Guillermo Fernández Romo, es mostrava així de satisfet després del triomf per 1-0.
Jugarlo significaba, jugar este partido significaba otras cosas, ¿no? Ese toque de partido especial, de partido diferente. Pero es verdad que el hecho de eliminar a este gran equipo en el nivel, además de fútbol que venía actualmente, pues da eso, ¿no? Da una sensación extraordinaria, ¿no? Que es lo que hablaba, ¿no? Pero bueno, ha pasado todo lo que tenía que pasar para que los pudiéramos eliminar.
Fins i tot el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Xolo Simeone, va reconèixer al final del partit que el Cornellà havia estat el just vencedor. Ara el Cornellà es tornarà a enfrontar un altre equip de primera divisió en la pròxima ronda, rival que coneixerà el sorteig que es farà demà mateix. També va superar ronda i el vespre l'Espanyol, que va guanyar el camp del Burgos per 0-2 en un partit marcat per les baixes temperatures i per l'estat de la gespa. Vicente Moreno va fer fins a 10 canvis a l'11 titular respecte a l'últim partit de Lliga i valorava positivament com van respondre aquests.
Evidentment era important passar la eliminatòria, diguem que nosaltres la Copa li donem un valor, sempre tenim en compte el partit que tenim abans, el partit que tenim després, a l'hora de fer el 11, però volíem passar l'eliminatòria i bueno, s'ha vist que els xavals han ficat tot de la seva part i que n'hi ha que felicitar-los perquè han competit en unes circumstàncies difícils i han volgut guanyar i ho han aconseguit.
Mentrestant, l'Olot va dir adeu a la Copa al perdre per 0-3 amb l'Osasuna. Tot i això, el tècnic dels Garrotxins, Raül Garrido, es mostrava orgullós d'on ha arribat el seu equip.
Molt satisfet, crec que espero estar orgullosos de com hem jugat, de com hem competit, de com hem representat el club, a la ciutat, i aquí acaba la nostra història, però molt, molt, molt orgullosos.
Garrido, que va reconèixer la superioritat de l'Osasuna, sí que va considerar, però, molt exagerat el marcador final.
Bé, doncs ahir l'Olot que va caure eliminat, la gran sorpresa positiva, la del Cornellà, i també l'Espanyol, que va fer valer els pronòstics i va aconseguir la classificació. Però avui es tanquen aquests 32ens de final de la Copa del Rei amb 7 partits, entre els quals en destaquen un parell en presència catalana. El Girona rep el Lugo a Montilivi a partir de les 7, i el Sabadell juga al camp de la penya esportiva Santa Eulària d'Eivissa, també a les 7. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El duel més igualat sobre el paper és el del Girona, davant d'un rival també de segona, el Lugo, amb una trajectòria semblant a la dels gironins.
Girona i Lugo donen més importància al partit de Lliga que jugaran dilluns al camp de la Pontferradina i Sabadell, respectivament, però no renuncien a passar l'eliminatòria, encara que sigui amb els futbolistes menys habituals. El Girona, com a mínim, afrontarà el partit d'avui a Montilivi i no tindrà el desgast del desplaçament. Francisco ho veu així.
Al final és un equip que també, jo crec, que se centrarà també en su partit de Lliga, que viene de jugar el mismo día que nosotros, fue el lunes. Bueno, vendrá a pasar la eliminatoria porque va a hacer 1000 kilómetros y no creo que venga aquí a pasearse y bueno, intentaremos los dos hacer bien las cosas para mejorar, para ir cogiendo de cara a la competición liguera mejores sensaciones y sumar puntos.
El Girona Lugo de Montilivi serà porta tancada, però en canvi el Penya Esportiva Sabadell sí que podrà haver públic, com ahir el Burgos Espanyol o com fa uns dies el Gimnàstica Segoviana Girona. El Sabadell ha marxat aquest matí cap a Eivissa amb l'objectiu de fer valer que el rival és de segona B. Antonio Hidalgo parla del fet que avui puguin jugar davant de públic.
Jo me n'alegro que hi hagi públic. Ho vaig dir l'altre dia, és la passió, és el sentiment. Els números de contagi no sé com estan allà, no sé si són iguals o... Aquí sí que em crida una mica l'atenció, no? Que si els números són iguals, que pel que veig a les notícies així ho diuen, és difícil d'entendre aquestes situacions, no? Però estarem encantats que hi hagi gent perquè és el sentiment. Espero que a tots els camps d'Espanya puguin haver gent.
Un dels juvenils del Sabadell que havia d'anar avui a Eivissa ha donat positiu per Covid, però la resta d'integrants de l'equip ha donat negatiu i estan disponibles. També el Girona, un membre de l'estaf, ha donat positiu, però la resta negatiu. Tant el Girona Lugo com el Penya Esportiva Sabadell, avui a les 7.
I tornem al que va passar ahir, perquè el Camp Nou va viure un derbi històric entre els equips femenins del Barça i l'Espanyol. Un partit de la Lliga Iberdrola que va canviar l'escenari del Johan Cruyff pel Camp Nou per tal de commemorar els 50 anys del primer partit del femení del Barça, que es va jugar a finals dels 70. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
El derbi, de clar color blaugrana, el va acabar guanyant el Barça per 5-0.
Alexia Putellas passarà a la història com l'autora del primer gol del femení al Camp Nou just abans d'arribar al descans. A la segona part van marcar Torrejón, Melanie, Mertens i Kronogorsevic. Aquestes eren les sensacions de la capitana Alexia just després del partit.
Bueno, ara sí que són aquests moments que et dones compte, no?, on estàs. Et dones compte abans, quan entres a l'estadi, vestuari, i ara després, durant el joc, estàs concentrada per guanyar, que és el que volem, 3 punts, volem aconseguir aquesta lliga, seguir fent història i ara una mica més de tranquil·litat sí que disfruto una mica.
Les de Lluís Cortés, molt superiores, van ser clares dominadores del partit amb nombroses ocasions clares de gol.
Tots som molt conscients de que hem fet història, o una miqueta més d'història, no? De jugar aquest partit després de 50 anys de no fer-ho cap equip femení, i estem contentes perquè ho hem fet amb un bon resultat, amb un bon partit, amb un bon futbol, i crec que l'aficionat culer està orgullós del seu equip femení.
Amb aquesta victòria, el Barça referma el liderat de la Lliga Iberdrola amb 11 victòries en 11 partits, i l'Espanyol provisionalment 13è amb 13 punts.
Deixem el futbol, parlem de motor i concretament del Dakar.
Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar, us ofereix aquest espai.
Un Dakar en què, com a mínim a les motos, el canvi de líder és el pa de cada dia. Avui s'ha disputat la 5ª etapa i l'argentí Kevin Benavides s'ha posat al capdavant. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
En cotxes, el català Àlex Haro s'ha adjudicat l'etapa com a copilot del sud-africà de Villiers.
Benavides, pilot d'Honda, ha tingut una caiguda i fins i tot amb un trau al nas ha completat els darrers 130 quilòmetres dels 450 de l'especial i se situa líder. En aquesta general, Lorenzo Santolino és 6è i Joan Barreda, que obria pista, és 9è a 14 minuts. Avui hem vist com Jaume Batriu ja ha estat el millor entre els catalans i se situa com el millor dels pilots de casa a la general per davant de Pedrero, Mena i Laia Sanz. En cotxes, De Villiers ha dominat de principi a fi, però la general continua encapçalada pel francès Stéphane Peterhansel. Segon a la general és a Latillà, a 6 minuts, i tercer Carlos Sainz, a 48. S'ha queixat molt Carlos Sainz del recorregut d'aquest rally. Avui Sainz i Lucas Cruz han tornat a patir en la navegació. Nani Roma ha fet una molt bona etapa, és 7è de la general a 1 hora i mitja, i Isidre Esteve és a més de 3 hores a la general. Amb buguis petits, tot just comencen a arribar els primers classificats. Victòria d'etapa per al líder Chaleco López. Bona etapa per l'Oriol Vidal, el copilot del saudita Al Saif. I avui Farrés i Montleón han tornat a tenir una mala etapa i han perdut 1 hora i mitja quan encara els faltaven 100 quilòmetres per la meta.
Màxima intensitat. Màxima resistència. Màxim rendiment. Màxima exigència. Ens agrada que ens amanin al màxim. Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar 2021.
D'aquí a 4 minuts seran les 3 de la tarda. Avui torna la competició europea al Palau Blaugrana, en bàsquet. El Barça rep el València a partir de les 9, amb la voluntat de capgirar la dinàmica negativa dels últims partits del Barça a l'Eurolliga. I ho farà, a més, amb els focus centrats en un parell de noms propis. Westermann i Ertel. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
A veure, en aquest partit d'Eurolliga entre el Barça i el València, veurem ja debutar a Westermann, el nou fitxatge blaugrana, o encara no?
Sí, el veurem debutar perquè ahir se'l va inscriure just a temps, és a dir, poques hores abans, una hora abans concretament, de que es tanqués el termini. Per tant, amb la idea, doncs, que ja ha fet un entrenament, ahir a la tarda va entrenar sota les ordres de Sarunas i Kevichus, i de fet ja en el passat Jassi Kevichus havia sigut el seu entrenador, per tant es coneixen, arribarà bé de forma, no al 100%, perquè ara feia 2 setmanes que no estava entrenant al 100%, però sí per jugar ja alguns minuts. Això és el que deia justament ahir Westermann, un cop es va saber a les 6 menys 5 minuts de la tarda que seria nou jugador del Barça.
Very, very happy to be here and excited.
Estic molt content i il·lusionat d'estar aquí, conec en Saras i el seu sistema. Puc aportar la meva estatura, el meu coneixement i la manera que tinc de veure el bàsquet. Puc fer moltes coses en diferents posicions.
I can play a lot of things in different positions. That's it.
Bé, que Westermann seria jugador del Barça, estava ja segellat des de feia 10 dies, pendent de què passava amb Ertel, i tot i així, Ertel es queda al Barça perquè ningú li paga la quantitat que el Barça li acabarà pagant fins al juny, si no hi ha un canvi absolutament de 180 graus, cosa que ara mateix no sembla.
El que passa és que es queda al Barça sense jugar, no? Perquè no entren els plans, sí, de Jessica Vicius.
Sí, 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 és així. És així. L'alternativa era marxar pràcticament gratis al Madrid o acceptar l'interès d'algun club com el Himki, que va preguntar per ell, però que el Himki és equip de la part baixa de la classificació a nivell europeu, sí que li pagava bastant, però no arribava tampoc a aquest 1,5 milió, i a part era, evidentment, deixar de competir per ser el play-off, i per tant, doncs, Ertel ha mantingut aquest pols, es queda aquí, quedarà gratuït l'any que ve per l'equip que el vulgui fitxar.
Molt bé, doncs Ertel, que estarà el que queda de temporada a les files del Barça oficialment, tot i que el veurem, bé, anava a dir poc, no, pràcticament no el veurem gens a la pista, perquè no entren els plans de ser una Jessica Vicius. Recordem que el Barça-València de bàsquet, amb el possible debut de Westermann, amb el segur debut de Westermann, i que sigui alguns minuts, el podreu seguir també en directe pel web i l'APP de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i amb la Carme Lloberes. Fins ara, Ernest.
Que vagi bé, Òscar.
començat el Catalunya Migdia explicant-vos tot el que va passar ahir al Capitoli dels Estats Units amb l'entrada de manifestants pro Donald Trump. L'NBA ha condemnat aquesta sala al Capitoli de Washington. Les reaccions de molts esportistes nord-americans no s'han fet esperar i ja han fet sentir la seva veu, generalment a través de les xarxes socials.
Per exemple, l'entrenador dels Sixers de Filadèlfia, Doc Rivers, s'ha preguntat què hauria passat si els assaltants haguessin estat tots afroamericans. L'entrenador dels Wizards, Scott Brooks, pensa que va ser repugnant veure els seguidors de Trump assaltant el Capitoli. El partit Milwaukee-Detroit, els jugadors dels dos equips i els equips tècnics han clavat el genoll a terra.
Well, off the opening tip, the teams both take a knee in their continuing tribute to social justice. The coaching staff of the Milwaukee Bucks also taking a knee.
El base estrella dels Golden State Warriors, Stephen Curry, ha demanat a Donald Trump si exigirà que els assaltants siguin detinguts. I l'entrenador dels Warriors, Steve Kerr, fa responsable de tot el president sortint i li ha dit mentider.
Doncs són les reaccions dels jugadors, sobretot de l'NBA, però també d'altres esportistes americans a tot el que es va viure ahir als Estats Units. Per cert, en futbol internacional, la final de la Carabao Cup anglesa la disputaran el Tottenham de José Mourinho i el City de Pep Guardiola. El City es va desfer del United per 0-2 amb gols de Fernandinho i de Stones. També en futbol internacional, Mauricio Pochettino va debutar ahir com a entrenador del Paris Saint-Germain amb un empat a un gol al camp del Saint-Étienne. Ara, els parisencs són segons a 3 punts del líder, que és l'Olympique de Lió. I encara en futbol, el davanter del Madrid, Karim Benzema, serà jutjat per complicitat en l'afer de xantatge amb un vídeo sexual al també jugador francès Mathieu Valbuena. És un cas que es remunta a l'any 2015.